Bon dia, queda un dia per l'inici de les festes d'altura i avui coneixerem els detalls de les festes que tornen a recuperar la normalitat.
L'informatiu del migdia.
Una tancada de capítol anual que viu Olot i un inici d'un de nou. A més, coincideix molt amb el curs escolar. Gairebé té com un efecte més potent que el que podria ser el cap d'any i el final de l'any, no?
Sí, alguns no ho hem aconseguit, perquè o bé per dates no podien, o bé no ens hem acabat d'entendre amb condicions, però sí, hem mirat una mica de fer la feina de recuperar aquella gent que teníem ganes que vingués i que no va poder venir.
Són el regidor de festes d'Olot, Agustí Arbós, i el director de les festes d'Altura 2022. A gairebé 24 hores perquè comencin les festes d'Altura, avui a l'informatiu migdia parlarem amb Agustí Arbós i Jordi Serrat sobre els detalls d'unes festes que evidentment recuperen la normalitat, que comencen a mitjançar l'inici del curs escolar i que esperen tenir una afluència de públic en números similars o superiors al del 2019. Avui també coneixerem els detalls del cartell musical amb Catarres i The Tietz com a caps de cartell i la recuperació de les entitats, les quals organitzen la majoria d'actes d'aquests 5 dies de festes. De seguida escoltem la àmplia conversa amb Jordi Serrat i Agustí Arbós sobre les festes d'Altura 2022, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dimarts 6 de setembre de 2022 en titulars.
El dia en 4 minuts.
Un centenar de policies vetllaran per la seguretat de les festes d'Altura 2022. Mossos d'Esquadra i Policia Municipal recuperen un protocol similar al del 2019. Hi haurà més presència a les nits a l'hora de tornar a casa i es faran més controls d'alcoholèmia en zones d'entrada o sortida de la ciutat. Escoltem el cap de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de l'Àrea Policial de la Garrotxa, Blai Ortiz.
El nostre dispositiu, el reforç important i el nucli central del nostre dispositiu és el d'ordre públic a les nits. Vale? Durant les nits es faran patrullatges, ja sigui amb una dotació policial, en binomis o en trinomis.
A la línia de la seguretat, a presó un jove d'Olot per un robatori amb violència. Va robar-li una cadena d'or a un noi i després va agredir els membres de la policia que el van detenir en un supermercat de la ciutat. El lladre compta amb diversos antecedents per fets similars i ha ingressat a presó. Continuen les queixes pel tall de llum del cap de setmana passat. La plaça Mercat estudia la possibilitat de presentar una queixa formal contra Fecsa Endesa per les conseqüències que les 4 hores d'interrupció els ha comportat. Una de les afectades és la Sandra Rodeja, del bar L'Arcada.
Es veu que ja havien avisat en alguns veïns de que Endesa tallaria la llum per una avaria de les 6 del matí a les 10. A mi, com que ningú no me va avisar, doncs nosaltres vam venir a treballar normal i corrent, perquè si no ens podíem haver agafat un dia de festa o ja directament doncs, venir una mica més tard.
Beuda tindrà planta de tractament integral de residus. Dissabte es va dur a terme una reunió informativa per donar més detalls sobre el projecte de la planta de tractament integral de residus. La secretària d'Acció Climàtica és Anna Bernades.
Molt punter, que funciona doncs, a països nòrdics, a Noruega, a Dinamarca, i que a Catalunya seria el primer lloc on es fa. Les dimensions d'aquest abocador ens permeten fer aquesta planta.
En esports, la Unió Esportiva Olot presenta un pressupost de prop d'un milió d'euros per aquesta temporada. És superior al del curs passat a tercera, però inferior a l'últim que va tenir a segona B. El president de l'entitat és Joan Agustí.
Vam sortir vius econòmicament parlant de la temporada 21-22 i respecte a la 22-23 fem un pressupost evidentment més alt que el de tercera divisió.
I avui a la contraportada parlarem de que el Museu de la Garrotxa acull una exposició d'homenatge a Anna Manela. Anna Manela va ser una artista multidisciplinària que va donar forma a un univers artístic i que tenia una gran capacitat de comunicació i connexió amb el públic a un nivell visual, mental i emocional. La comissària de l'exposició és Maria Lluïsa Feixedes.
Si jo pogués, el títol d'aquesta obra que tenim aquí és una pintura que està en aquest moment al Museu d'Art de Girona. És una de les obres que jo considero les seves obres més representatives.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
Moment d'obrir el focus. Repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Les treballadores de la llar tindran dret a cobrar l'atur després d'anys de lluita. El Consell de Ministres aprovarà avui el subsidi per a les dones de fer feines que mantindran un règim especial. En la pàgina internacional, Boris Johnson s'acomiada de Downing Street. Johnson presenta la dimissió formalment davant la reina Elisabet II a Escòcia, pas previ perquè Liz Truss rebi l'encàrrec de formar el nou govern britànic. També a la línia internacional, però un tema que toca a casa nostra és el MidCat. Macron diu ara que no és necessari el nou gasoducte entre Espanya i França. Troben mort un dels sospitosos de l'apunyalament amb 10 víctimes mortals al Canadà d'aquest cap de setmana. Proposen al Paris Saint-Germain d'anar en tren en comptes d'avió i l'entrenador del club i a Kylian Mbappé, jugador del PSG, se'n burlen. I a casa nostra, en cultura, els teatres catalans recuperen el pols prepandèmic i superen els 2 milions d'espectadors.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i emportar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
A la situació del temps destaquem sobretot la humitat molt alta, xafogor intensa tot arreu, especialment de nit, matinada, però també de dia en sectors de la costa es nota aquesta calor enganxosa, molt humida. La nit ha estat tropical o fins i tot tòrrida a alguns sectors del litoral, una mínima de 25,5 a Llançà. N'hem tingut 15 a Olot o 15 també a Vic, que una mica doncs agradable. Valors de 16 graus a Olost, a Lluçanès, o també a Mieres, on ahir van arribar els 33 graus. I bé, la calor també serà intensa avui, novament màximes de 28 a 32, un dia de sol, i a la tarda alguna nuvolada a l'interior, no descartem alguna gotellada, algun petit xàfec a les Guilleries, al Montseny, potser al Pirineu Oriental, però vaja, no és una situació avui ni de pluges intenses ni de tempestes. Sobretot, doncs, aquest ambient càlid, estiuenc i amb moltíssima xafogor, molta humitat, cosa que fa que també a les matinades tinguem boirina o bancs de boira a les comarques interiors. Tampoc canvia el temps aquest dimecres, dia de sol, alguns núvols baixos al litoral ja al matí, i a la tarda alguna gotellada, algun xàfec novament al Pirineu Oriental o al prelitoral nord. Sembla que tampoc han de venir grans tempestes. La calor intensa, però podria baixar un parell de graus. I dijous no hi ha d'haver precipitació enlloc, capes de núvols prims, farà sol i la temperatura doncs podria fluixar lleugerament, però la humitat serà alta. De moment no entra tramuntana, no entra mestral, si no ve vent del nord, la humitat es mantindrà alta, molta xafogor tota aquesta setmana.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu. Les festes d'altura a Ràdio Olot. Tota la informació amb el patrocini de Opticalia i Cristalleries Olot.
Doncs bé, com avançàvem en titulars aquest informatiu migdia, avui tornem a la línia d'entrevistes de les festes d'altura i avui comptem amb dues persones que segurament tenen aquests nervis com tothom, però que porten molts mesos treballant perquè aquestes festes d'altura 2022 siguin una realitat. Tenim el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, Agustí Arbós, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I en Jordi Serrat, director de les festes d'altura, què tal, Jordi?
Hola, molt bé.
Bé, pregunto obligada pels dos com van aquests nervis, si em podien dir, després de tants de mesos de feina per festes, ja les tenim a tocar.
Doncs sí, és evident, tenim nervis perquè portem molts mesos i no només són només aquests mesos de feina pensant en aquestes festes, sinó aquests gairebé 3 anys que portem sense fer unes festes d'altura normals. Vam fer les de l'any passat, que van ser molt excepcionals, que també van portar moltíssima feina i a vegades no en som conscients, no? Perquè totes aquelles restriccions eren difícils de dur a terme i per tant també l'equip de festes va fer un esforç important, però com aquestes que venen, no? A part dels nervis, també dir almenys que ens fan molta il·lusió.
Sí, jo diria que és més il·lusió que nervis, perquè això, fa molts mesos que estem gestant tota la programació i totes les activitats, i ara el que volem és que surtin i que surtin bé.
Com deia l'Agustí, han set aquests parèntesi de 2 anys sense festes. M'agradaria saber personalment vosaltres com les heu viscut i com va ser allò de tornar a pensar, mira, aquest any serà l'any de festes, a reactivar-ho tot plegat, així com ha estat el procés?
Home, per mi va ser una tranquil·litat pensar que només faríem un model de festes, que no n'hauríem de pensar el pla A, el B, el C i fins i tot el D que havíem fet d'altres vegades. I llavors la curiositat de veure la gent com entomaria, les entitats en quin estat es trobarien, una mica veure com de normals podrien ser després d'aquest temps i com la pandèmia ens havia afectat en aquests hàbits. Però de moment tenim ganes, estem il·lusionats i pensem que aniran super.
Per la banda de la ciutat, Agustí, això com s'ha viscut internament des de l'Ajuntament, sobretot la preparació, perquè la gent veu ara el programa, hi ha molts actes, desenes i desenes, això com ha anat aquests anys de parèntesi? Suposo que es feia la mateixa ràbia que la gent que no hi hagués festes, no? Suposo que la reactivació ha estat la millor de les alegries.
Evidentment, no. Al final era un sentiment compartit que crec que és generalitzat a tot Olot. Nosaltres perquè formem part, si vols tu, de l'organització i de tirar-ho endavant, però al final la necessitat de que hi hagin festes crec que és una necessitat que tots compartim molt com a ciutat. És un moment de respir, és un moment de trobada, és un moment que la gent a Olot doncs valora molt, fins i tot aquella sensació de que Olot a vegades, sense voler, doncs dividim l'any entre abans de festes i ja, o passat festes, no? Això ja ho parlarem, passat festes, això ho hem de tenir fet abans de festes. És gairebé com una tancada de capítol anual que viu Olot i un inici d'un de nou. A més, coincideix molt amb el curs escolar, gairebé té com un efecte més potent que el que podria ser el cap d'any i al final de l'any, no? I per tant, en aquest sentit, crec que és una recuperació important per Olot. No només per tot el que signifiquen les festes a nivell cultural, econòmic, però també emocional pels olotins. Jo crec que és molt important que puguem tornar-les a tenir.
Si entrem en detalls, la línia ja ho heu comentat, la presentació del programa de festes, se segueix el model de 2019, el model de ciutat. De pandèmia ja ens en oblidem, de format de festes, ja ho deixem enrere perquè la gent li quedi clar.
Sí, s'ha acabat aquella situació que teníem l'any passat, doncs, que degut a les restriccions i per la situació de pandèmia, doncs, vam haver de fer uns aforaments limitats, amb cadires, recordem que encara anàvem amb mascaretes, fins i tot a l'aire, doncs, a l'aire lliure, i per tant és una tranquil·litat molt gran poder tornar al format, per entendre's, el del 2019, el del 2018 i el de sempre, el dels últims anys, i per tant, dos bones notícies, una per recuperar les festes, però la segona i la més important segurament és el fet de que tornem a la normalitat i això vol dir que la pandèmia entre tots l'hem aconseguit deixar enrere.
Si entrem ja en detalls, apartat musical. Jordi, com ha anat aquesta gestió? Ho vas comentar a la presentació, una proposta musical molt variada per a molts públics. Suposo que, no sé si definiries el treball com a satisfactori, no? Per portar una proposta molt variada a aquestes festes.
Sí, estem molt contents del resultat. Ens agrada com ha quedat d'aquí equilibrat, sobretot, i creiem que combina molt bé les propostes conegudes amb les propostes per descobrir. Realment, això, ja ho proposava, però no em cansaré de dir-ho, que la gent es deixi sorprendre pels grups i segur que trobaran coses que això, que els sorprendran.
Ara que ho comentes, les festes sempre són com un trampolí, no?, per alguns artistes, i ho dius, que sembla com són com unes festes per descobrir artistes, per això convides a la gent, no? També m'agradaria saber l'altra cara, els artistes, quan hi ha aquella trucada de, ostres, estem interessats que vingueu a les festes d'altura, el feedback, potser tenint referències, deu ser positiu, no?
Sí, normalment sí, la gent, a part d'estar contents perquè els proposem a les festes i per tant és feina, estan contents per ser a les festes d'altura, per diverses raons. Una, per això, perquè moltes vegades suposen una plataforma de visualització del grup molt important, i l'altra perquè fem una tasca de producció interna, de feina, de voler que els grups se sentin a gust, que toquin en condicions, amb els equips que toquen. Cuidem molt aquests aspectes i la gent ho sap i ho valora.
El que crida més l'atenció de cartell musical potser són grups coneguts com els Catarres, els de Tietz, que ara mateix estan amb un boom. Això, com va ser la presa de decisió de portar sempre a les festes, sempre es té un grup, no?, de cap de cartell? Va costar molt? Va ser molt fàcil?
No, aviam, la idea de portar un cap de cartell o més d'un cap de cartell o grups coneguts, perquè això de cap de cartell a vegades no ens agrada massa, és claríssima, volem fer unes festes per tothom i la gran majoria volen aquests grups, per tant, és fantàstic. Però també hem de recordar que tenim uns escenaris amb unes limitacions i uns pressupostos amb unes limitacions que no ens permeten portar els caps de cartells de tots els festivals que hi ha, i per tant hem d'apostar per grups amb molta qualitat que a vegades no són tan descoberts. Triar els caps de cartell, doncs, bé, eren dues propostes que havien fet una feina molt interessant. Catarra sí que ha vingut altres vegades, però aquest disc que han tret i la feina que estan fent ara es mereixia estar a les festes. I per altra banda, Tietz, doncs, és un grup que ha sabut pujar molt ràpid, però a més mantenir-se i fer fins i tot una transformació estilística mentre està a dalt, que és molt interessant i que valorem molt bé.
També m'agradaria saber si Jordi, si això tenies una llista, m'imagino, potser no, amb la gent que treballa amb tu, de grups que tenies pensat portar potser en anys que va venir la pandèmia 2020-2021, i aquest any potser sí que ho heu aconseguit portar-los.
Sí, alguns no ho hem aconseguit perquè o bé per dates no podien o bé no ens hem acabat d'entendre amb condicions. Però sí, hem mirat una mica de fer la feina de recuperar aquella gent que teníem ganes que vingués i que no va poder venir. Mm. O fins i tot hem portat un parell de propostes que varen venir, però varen venir en un format que creiem que no va poder brillar lo suficient i que els tornem a portar, com ara el Pony Pissador.
Mm-hmm. Agustí, volies comentar alguna cosa?
Sí, no, només destacar un tema que a vegades donem per sentat i que té molt a veure amb la música i amb la proposta, i també donar molt de valor a la proposta, doncs, de programació musical que es fa en les festes d'altura, no només aquest any, sinó sempre, i és que només posar en valor la gratuïtat de tot. Tot passa al centre de la ciutat, hi ha moltíssimes activitats i de concerts musicals n'hi ha una quarantena, i és tot gratuït. Això vol dir que és un esforç, evidentment, econòmic important, però és un esforç també per aquesta idea que a vegades sembla que es va perdent en el temps, no? De la música com a valor de cultura popular, també, de que tothom hi pugui accedir sense haver de pagar una entrada i que per tant sigui un lloc de trobada absolutament per tothom sense fer cap mena de discriminació de cap tipus. Per tant, sí que m'agradaria posar en valor això, que crec que és un pilar fonamental de les festes d'altura i que a vegades ens podem deixar enlluernar per segons quins cartells de determinats festivals, però al final el valor potent de les festes d'altura és aquesta gratuïtat i aquest fet, doncs, de poder ser obert a tothom, i per això sí que vull ficar aquest accent de que això es manté i que s'ha de mantenir i que és una de les línies vermelles que tenim claríssimes des de festes, de que les festes han de ser gratuïtes.
Ara ho destacaves, els concerts són gratuïts, passen a diferents escenaris, que també això és una feta a destacar. El tema dels escenaris, jo també, Agustí, per part teva m'agradaria saber, el 2019 arribàvem amb el final nou, és un espai on hi haurà l'escenari més gran. No sé si va frenar una mica la projecció 2020-2021, aquests dos anys potser no han ajudat gaire, i ara aquest 2022 se li vol donar el protagonisme que se li ha de donar un espai tan emblemàtic de la ciutat com és el Firal.
Sí, de fet, el Firal s'inaugura el 2018.
2018, perdona.
Sí. Uh-huh. Les festes amb el Firal nou 2019. Intenten agafar una volada una mica més important, s'hi fa una aposta important des de l'Ajuntament. 2018 es nota, recordem aquell concert que potser és el més multitudinari, almenys jo que recordo la meva vida, que va ser el de Charango 2018. El 2019 també es va fer una proposta musical molt ambiciosa i molt potent, amb molt bons resultats. De fet, vam guanyar el premi el 2019, el Premi Arc, a millor programació musical de Festa Major de Catalunya. I aquest, el 20, evidentment, va haver la pandèmia, vam anul·lar el 100%, el 21, un format molt i molt extraordinari, i aquest 22 el que mirem és d'agafar el testimoni d'allò que estàvem construint des del 2018-2019, i que, evidentment, venia de construir-se ja molt abans, però que gràcies a aquell Firal nou, doncs teníem una oportunitat de tenir un escenari molt més gran del que havíem estat mai acostumats a tenir, i per tant que ens donava unes possibilitats que fins llavors no teníem, no? I per tant, sí que aquest 2022 tornem a agafar aquesta idea de tenir un escenari importantíssim i molt gran al Firal, que ja tenim muntat i que aviat veurem en funcionament, i seguim mantenint, doncs, aquells escenaris a la plaça Major, a la plaça Camp d'en Mas, al passeig de la Muralla, alguns determinats moments, doncs, jo que sé, doncs, el Vall de l'Hora, el carrer Baix d'Altura, etc., doncs, que acaben de, doncs, de construir tota aquesta oferta que hi ha durant les festes, que és molt i molt interessant.
Mm-hmm. Mai s'ha passat pel cap, no?, tenir alguna nova ubicació d'escenaris, aquests estan bé i no ens movem d'aquesta línia, no? Entenc? No.
Així com la gratuïtat és un dels pilars de les festes, el que siguin al centre de la ciutat n'és un altre. És una altra de les línies vermelles que comentava l'Agustí. Sí que ens calia un espai com el Firal, perquè hi havia propostes que a nivell tècnic no podíem posar en un altre escenari, i has vist que muntem una macroestructura, però és que hi ha formacions que, pel que demanen a nivell de rider tècnic, que són els requisits, doncs no els podríem portar en una plaça Major, per exemple.
Ara comentem, sempre ho hem parlat, eh? Les festes d'altura passen al centre d'Olot, al carrer, i l'altre protagonista és la gent. M'agradaria saber com ha respost les entitats després d'aquest pas dur. Molts casos ens comenten aquí a Ràdio Olot que els ha costat arrencar, que molta gent han passat els anys, la pandèmia, la crisi econòmica també ha afectat. No sé com ha estat la resposta i si us esperau una resposta tan positiva, perquè si mirem la programació, moltes entitats organitzen actes.
Jo de bo, jo dic molt sincerament que el primer que em va cap és agraïment, eh? Perquè és veritat que hi ha entitats que ho han passat molt malament, entitats que es dedicaven a organitzar sobretot doncs, activitats a la via pública, de trobada, des dels que organitzaven festes fins als que organitzaven sardanes. Han passat 2 anys terribles en aquest sentit per la pandèmia, perquè realment les sardanes han estat directament prohibides, i és així de bèstia, que no havien estat ni amb el franquisme, no? Degut a la pandèmia, doncs han hagut de ser prohibides les sardanes pel tema de la transmissió del virus, i moltes altres entitats que no podien desenvolupar les seves activitats i que més tenien un paper capital a les festes. El fet d'haver perdut 2 festes normals, teníem aquella incògnita fins a l'últim moment de veure doncs, com reaccionarien, i la veritat és que crec que la resposta ha estat boníssima. Tot i saber que ells estaven passant uns moments difícils per culpa de tot el que ha passat, sí que les ganes d'intentar-ho recuperar tot el que fos possible, de millorar, d'aquell acte doncs, que potser no podem fer doncs, perquè hem perdut pistonada, trobar gent perquè el pugui fer, per donar-li continuïtat amb el suport de totes. Jo el que he vist són unes entitats que, tot i les dificultats, les veig unides entre elles, amb ganes de seguir compartint les festes conjuntament i de tenir un paper capital, i per tant, de tirar endavant tots els actes, que no en perdem cap dels essencials del que són les festes d'altura, fins i tot n'apareixen algun de nous i se'n milloren d'altres. Per tant, és que és una situació, jo crec, de molt d'agraïment i d'estar molt, molt, molt satisfet del paper de les entitats. I com dèiem, no, hi ha diferents pilars a les festes, la gratuïtat, que passin al centre, i un d'essencial que no el podem oblidar mai són les entitats. Perquè al final no hi ha cap... El que distingeix unes festes d'altura, unes festes majors, d'unes festes d'un festival, d'un concert, és aquell paper que el poble, que la ciutadania, passa a participar activament de la festa i no només són uns consumidors i prou. I aquest és el valor afegit clau que acaben de construir aquestes festes d'altura que tant ens estimem.
Relacionat amb els actes, també m'agradaria saber el tema de l'assistència del públic. Què preveieu? Si preveieu que potser els dies dimecres, dijous, que són cada dies feiners, hi hagi menys gent i al cap de setmana hi hagi més gent, no sé quina assistència podeu preveure en els diferents actes, sobretot, Jordi, a l'apartat musical. No sé si també això es va tenir en compte o sempre s'espera que hi hagi molta gent a qualsevol dia.
I amb les festes les preparem per la gent d'Olot, i la gent d'Olot tindrà festa, però sí que és cert que quan és festa a tot arreu doncs s'acosta gent cap aquí perquè el cartell és prou atractiu. Era una de les incògnites quan preparàvem unes festes després de la pandèmia, com la gent reaccionaria en trobar-se en grans multituds. Pel que hem anat veient en festivals i festes d'aquest estiu, l'efecte és que la gent té més ganes de sortir més i amb més ganes. Per tant, creiem que hi haurà molta gent i amb ganes de passar-ho bé i fer molta festa.
Hi ha moltes coses a destacar, evidentment podríem estar aquí 2 hores parlant de concerts, però la gent d'Olot, quan pregunta pels carrers, mira, m'agradarà anar a aquest concert o l'altre, es va quedar amb una resposta de Jordi Serrat a la presentació de la programació sobre el concert sorpresa. No pots donar encara cap detall ni cap pista. Vas dir una frase de venir-lo a veure, me'n recordo perfectament. Per tant, aquí et quedes, eh? Vull dir, no pots donar cap referència, però... No, vull dir que...
Em reafirmo, veniu i ho passareu bé.
Per tant, aquest concert sorpresa queda a l'aire, segurament que estarà molt bé. El darrer va ser Diversiones, si no ho dic malament. Per tant, segurament estarà a l'alçada, no en tenim cap mena de dubte. Per últim, Agustí i Jordi, comencem per tu, Agustí. Què els hi diries als olotins i olotines abans d'aquestes festes perquè ho gaudeixin, perquè vagin als actes, un missatge de cara a la ciutadania?
Jo els hi diria que en tenim l'oportunitat de valorar les festes com no havíem tingut mai, per mirar-ho en positiu, ja que segurament mai ens hauríem imaginat el que ens hem trobat aquests 2 últims anys, i per tant que ens sortim tots a disfrutar-ho, de bon rotllo, molt de civisme, però sobretot doncs, amb moltes ganes de passar-ho bé, de tancar aquest capítol que ha set realment dur per molts, i per moltes famílies, i per moltes entitats, i per molta gent, i per tant sortir perquè ens ho mereixem. I crec que Olot s'ho mereix.
Jordi, també un missatge cap a la gent d'Olot perquè assisteixi a les festes.
Bé, bàsicament que la gent ho passi bé, que té una ocasió fantàstica i que es deixi sorprendre i que vagi obert de mires.
Doncs gràcies als dos, Agustí Arbó, regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot, i Jordi Serrat, director de les festes d'altura 2022. Això, des de Ràdio Olot, bones festes d'altura i segur que les gaudirem després d'aquests 2 anys sense festes. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Olot.
De res i bones festes.
Bones festes.
Seguim en la línia de les festes d'altura perquè un centenar de policies vetllaran per la seguretat a les festes d'altura 2022. Mossos d'Esquadra i Policia Municipal recuperen un protocol similar al del 2019. Hi haurà més presència a les nits a l'hora de tornar a casa i es faran més controls d'alcoholèmia en zones d'entrada o sortida de la ciutat. També s'ha aprovat un pla davant possibles casos de punxades que ja han passat en altres festes o locals d'oci de Catalunya. En el cas de les festes d'altura, els cossos de seguretat també comptaran amb l'ajuda de la tecnologia i la unitat canina.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Torna a les festes d'altura sense restriccions i la seguretat torna a tenir un paper fonamental davant la gran afluència que s'espera en 5 dies de festa major. Principalment en la franja nocturna, quan és habitual que es produeixin fets que requereixen la presència policial. Policia Municipal i Mossos d'Esquadra són conscients de les ganes de festa dels ciutadans, ja que l'aturada per la pandèmia ha fet que, sobretot, els més joves vulguin participar massivament en concerts fins a altes hores de la matinada. El cap de la Policia Municipal, Ignasi López, ha dit a Ràdio Lot que el cos comptarà amb tots els seus efectius.
Això realment comporta un tema logístic important, no? Efectius, òbviament, amb aquestes dates pues, no hi ha vacances, no hi ha permisos que es puguin gaudir, perquè evidentment necessitem a tots els policies, i llavors pues, que es va dimensionant cada dia i en cada torn amb els efectius ordinaris que puguin haver, més l'increment que fem, no? Per la qual cosa la quantitat d'efectius pues, diguem que varia no només cada dia, sinó també segons quin torn, no?
El cap de la comissaria de Mossos d'Esquadra de l'àrea policial de la Garrotxa, Blai Ortiz, explica que aquest any reforçaran la vigilància en zones com la plaça Clara durant el retorn dels ciutadans a casa.
El nostre dispositiu, el reforç important i el nucli central del nostre dispositiu és el d'ordre públic a les nits. Vale? Durant les nits es faran patrullatges, ja sigui amb una dotació policial, en binomis o en trinomis, és a dir, en 3 agents o en 4, i després a determinades hores de la nit ubicarem doncs unes patrulles estàtiques i un patrullatge intensiu, bàsicament per donar seguretat tant a la gent que va entrant a tot el perímetre de la festa major com a altes hores de la matinada que el jovent vagi sortint de la festa major, o bé, per exemple, a la plaça Clarà, a peu del carrer Sant Rafel, a l'entrada del carrer Sant Rafel. Doncs per aquell és un punt neuràlgic important, és on tots els autocars que venen de fora desencotxen el jovent i on els pares poden anar a buscar els seus fills sense tenir que entrar en el perímetre de seguretat.
Durant les festes d'altura, com en moltes festes majors, es poden produir baralles o fets delictius provocats o no pel consum d'alcohol o drogues. Ignasi López explica el dispositiu de la policia local en cas de detectar fets com aquests.
Però sempre tenim present quina és la situació que estem en cada moment. És a dir, si es detecta un grup que pot haver vingut que ha provocat a dos punts diferents petites baralles, clar, l'important és que detectem, localitzem i neutralitzem aquest grup que està alterant la tranquil·litat de la festa quan abans millor. Per a qual cosa passa això per sobre de qualsevol altra cosa.
Mossos d'Esquadra, Policia Local i Comissió de Festes han acordat un protocol davant les punxades, conjunt amb l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, per saber com s'ha d'actuar davant d'aquest tipus de situacions. Blai Ortiz en dona els detalls.
Intentar observar l'entorn, a veure quina persona pot haver set i agafar la descripció, vale? Anar al centre sanitari, aquí a les festes d'altura a la sala Carbonera hi haurà un centre per donar una primera valoració i resposta, doncs d'allà la redirigiran a l'hospital i en l'hospital ja hi ha el protocol que la setmana passada vam acordar amb una reunió amb la qual ells faran la seva valoració i en el moment que el facultatiu certifiqui que efectivament hi ha hagut una punxada, vale, que no ha estat una picada o que no ha estat un altre element, doncs automàticament nosaltres iniciem el protocol trucant al metge forense i iniciant i obrint les diligències pertinents.
Des de Mossos d'Esquadra i Policia Local d'Olot fan una crida al civisme durant les festes d'altura i asseguren que faran el possible perquè la seguretat estigui garantida durant aquests 5 dies de festa major. I en la mateixa línia, la de la seguretat, a presó un jove d'Olot per un robatori amb violència. Va robar-li una cadena d'or a un noi i després va agredir els membres de la policia que la van detenir en un supermercat de la ciutat. El lladre compta amb diversos antecedents per fets similars i ha ingressat a presó. És el segon empresonat en pocs dies després de que també hagin engarjolat un noi de 21 anys per malferir a una àvia per robar-li una cadena que finalment va poder recuperar. Aniel Puigverd.
El jutge ha enviat a presó un jove de 23 anys amb antecedents per un robatori amb violència a Olot. El lladre va estirar la cadena a un noi i una hora més tard va furtar en un supermercat de la mateixa ciutat. Quan la policia va anar-lo a identificar, els va agredir i va acabar detingut per un delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat. Quan la patrulla que va assistir al primer incident va anar a donar suport als agents per aquesta detenció, van adonar-se que l'arrestat coincidia amb la descripció física facilitada per la primera víctima. A més, van trobar la cadena sostreta i la van intervenir. Es tracta del segon detingut en menys d'una setmana a Olot, que acaba a la presó després de cometre un robatori amb violència. Els dos compten amb múltiples antecedents. En el primer cas va malferir una àvia quan li volia robar una cadena. La dona va haver de ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
Les festes d'altura a Ràdio Olot. Tota la informació amb el patrocini de Opticalia i Cristalleries Olot. Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort. A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Clarà número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Cristalleries Olot. Tot amb vidre des de 1969. Cristalleries Olot us desitja unes molt bones festes d'altura.
Continuen les queixes pel tall de llum del cap de setmana passat. La plaça Mercat estudia la possibilitat de presentar una queixa formal contra Fixa Endesa per les conseqüències que les 4 hores d'interrupció els ha comportat. Alguns bars i restaurants també han portat el cas a l'oficina del consumidor de la Garrotxa.
Els placers van haver de posar piles a les seves balances i en molts casos van haver d'entendre els clients a les fosques. Per sort, els generadors de les càmeres van respondre i el producte fresc no es va veure perjudicat per l'apagada de dissabte al matí. El president dels placers, Jordi Vilarrasa, diu que 4 hores sense llum és molt de temps i més en un dissabte com el passat en què coincidien un munt de factors.
A la botiga del carrer, avui, a la botiga de la foscor, no? I doncs el dia doncs és així, no? El dia abans de festes, que s'escau, doncs les festes que aquest any s'escau doncs, 8 i 9, que és un dijous i vendre, doncs la gent ja avança, no? Era un cap de setmana, doncs, hosti, que la gent ja compra, es prepara per festes i ve a buscar el producte fresc, no? I això, doncs, sí que la veritat, bueno, no? Demanem disculpes de que passés això amb tots els clients i que, bueno, que hem de seguir treballant i que no torni a passar més.
Jordi Vilarrasa ha afegit que han començat a recopilar informació per fer un informe de les conseqüències de l'apagada de dissabte. En aquest sentit, ha anunciat que estudien la possibilitat de presentar una queixa formal a la companyia.
Ara estem valorant les pèrdues o valorant una mica doncs, el que es va perdre i després doncs, fer un informe, no? En general de tot del mercat el que d'això, conjuntament amb l'Ajuntament, que tenim el suport de l'Ajuntament, doncs, de poder fer doncs, amb un tècnic doncs, poder fer la queixa aquesta i aviam doncs, també doncs, si podem recuperar doncs, alguna cosa d'aquestes pèrdues doncs, que hi va haver. Al final no podem dir gaire res més, hem de continuar.
Altres afectats per l'apagada també han portat el cas a l'oficina del consumidor de la Garrotxa. La Sandra Rodeja del bar L'Arcada va quedar-se també 4 hores sense llum, però el seu malestar ja ve d'abans. Dijous de la setmana passada es va quedar a les fosques en un tall previst de la qual no en va ser coneixedora.
Es veu que ja havien avisat en alguns veïns de que Endesa tallaria la llum per una avaria de les 6 del matí a les 10. A mi, com que no hi...
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Marxem cap a Beuda, que tindrà planta de tractament integral de residus. Dissabte es va dur a terme una reunió informativa per donar més detalls sobre el projecte de la planta de tractament integral de residus. Hi van ser presents el Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consorci Sigma, l'Agència de Residus de Catalunya i Anna Bernades, secretària d'Acció Climàtica. Es tracta d'un projecte pioner a Catalunya, inspirat en models nòrdics i que costaria uns 40 milions d'euros.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant.
ara i sempre.
Ja s'ha decidit que Veu de Cia habilitarà la planta de tractament integral de residus després del conveni signat amb el Consell Comarcal de la Garrotxa i el vistiplau de la majoria de veïns del municipi. Aquests dies s'han ofert reunions informatives per detallar el projecte, que té com a objectiu buidar l'actual abocador i tractar els residus de tota la comarca d'una manera més sostenible per mitjà d'autosuficiència energètica. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, assegura que s'hi farà veure un projecte pioner a Catalunya.
Molt punter, que funciona doncs, a països nòrdics, a Noruega, a Dinamarca, i que a Catalunya seria el primer lloc on es fa. Les dimensions d'aquest abocador ens permeten fer aquesta planta aquí a la comarca i, evidentment, amb abocadors més grans que hi ha al país. Això no seria possible, però no seria possible en uns temps que en diguem de vida humana,
El projecte tindrà un cost de 40 milions d'euros i l'assumiria en gran part l'Agència de Residus de Catalunya.
Ara mateix l'abocador té encara una vida útil d'uns 12 anys. Per tant, evidentment, posar aquesta planta de tractament de residus en funcionament no seran 12 anys, és a dir, abans de l'acabament de la vida útil pot ser que tardem 2, 3, 4 anys a tenir aquesta planta en funcionament total, però llavors la feina de buidatge es pot allargar aproximadament un període d'uns 30 anys, que serà menys quan la comarca faci doncs, aquesta recollida selectiva eficient, sigui a mitjà del porta a porta o sigui a mitjà de contenidors tancats xipats.
A la reunió que es va dur a terme Veu d'aquest cap de setmana, els veïns van poder preguntar dubtes als responsables de la planta de tractament integral de residus.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
I abans als esports, repassem l'actualitat de la demarcació de Girona. La Generalitat de Catalunya assumirà els costos de retirar l'amiant de les cobertes afectades per pedregada, que la setmana passada va afectar desenes de cobertes d'empreses i particulars del Baix Empordà. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ho ha anunciat en una visita en una explotació ramadera afectada a Corilles, on ha explicat que es farà a través d'una línia d'ajuts de l'Agència de Residus de Catalunya. Tot i que no n'ha quantificat l'import, ha avançat que es farà de forma immediata i amb caràcter retroactiu. Això vol dir que els afectats podran encarregar-ho a una empresa especialitzada sense tràmits previs i un cop estiguin fets, la Generalitat els tornarà a l'import. Jordà ha dit que els pagaments es faran abans que acabi l'any. L'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, Lourdes Fuentes, ha destituït el primer tinent d'alcalde, Josep Xifra, i li ha revocat totes les competències perquè es vol presentar com a cap de llista d'una altra formació a les properes eleccions. Un fet que, segons l'equip de govern format per Esquerra i Junts per Catalunya, comporta impossibilitat de formar part de l'actual equip. L'alcaldessa assumirà les competències que tenia en l'àmbit relacionat amb l'urbanisme, l'habitatge, la via pública i la comunicació. Sílvia Fonoll serà la nova primera tinent d'alcalde. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona i un home de 41 i 44 anys com a responsables d'una associació canàbica de Vilamalla i l'han desmantellat. Els agents els consideren autors d'un delicte contra la salut pública en la vessant de tràfic de drogues. Els agents van començar a investigar l'entitat i els dos responsables a mitjans d'agost, després que tinguessin constància que es veien substàncies estupefaents com ara marihuana i hatxis. Durant l'escorcoll, els Mossos van trobar als dos homes una llibreta amb anotacions de compradors, preus i quantitats. També guardaven 3 quilos de marihuana, 1 quilo de hatxis i 1.500 euros en efectiu.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Avui en esports, la Unió Esportiva Olot presenta un pressupost de prop d'un milió d'euros per aquesta temporada. És superior al del curs passat a tercera, però inferior a l'últim que va tenir a segona B. Es va aprovar la Junta General d'Accionistes, on també es van tancar els comptes de la temporada passada. David Planella.
La Unió Esportiva Olot continua sanejada. L'última Junta General Ordinària d'Accionistes va aprovar la gestió econòmica del Consell d'Administració, que va tancar en positiu els comptes del curs passat i que va presentar el pressupost d'aquesta temporada a Segona Federació. Ho resumeix tot plegat el president de l'Olot, Joan Agustí, en declaracions a la retransmissió de l'Olot a Ràdio Olot.
Vam sortir vius econòmicament parlant de la temporada 21-22 i respecte a la 22-23 fem un pressupost evidentment més alt que el de tercera divisió, però és un pressupost una miqueta més baix, un 15% més baix que el pressupost que teníem l'última temporada que vam estar a la segona B de Llagones.
Els últims anys a segona B el pressupost de l'Olot havia anat augmentant progressivament. L'última temporada de totes en aquesta categoria, la 2020-2021, va ser d'1.100.000 euros. Ara els números reculen lleugerament respecte d'aquell curs i el pressupost per segona federació no acaba d'arribar al milió.
No hi arribem, ens agradaria arribar-hi, però no hi arribem. S'ha fet un esforç molt important a nivell de patrocini i el que ens salvaria, el que faria pujar l'Olot, el que faria tirar endavant és el que diguem sempre, pujar amb número de socis i si volem fer un projecte que arribi fins a primera federació i que miri en l'aire en comptes de mirar avall, nosaltres el que necessitem és arribar a superar els 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 socis. Socialment detecto optimisme i detecto ganes de ser-hi. Ara, això no es tradueix en número de socis, això s'ha de traduir en número de socis.
Ara mateix són 1.100 els socis que té la Unió Esportiva Olot, una xifra que des del club es considera insuficient. És més alta que la temporada passada tercera, quan es fregaven els 1.000, però l'Olot espera que l'ascens a segona federació i l'ambició d'aquesta temporada facin créixer la massa social de l'entitat. Precisament aquest diumenge, l'equip debutarà a l'estadi municipal davant de la seva afició. Serà a les 5 de la tarda contra el Terol, en un partit de festes d'altura corresponent a la segona jornada de Lliga. A la primera, els olotins van perdre dissabte passat per 1-0 al camp de l'Espanyol B.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui, per tancar l'informatiu apartat cultural, el Museu de la Garrotxa acull una exposició d'homenatge a Anna Manela. Anna Manela va ser una artista multidisciplinària que va donar forma a un univers artístic i que tenia una gran capacitat de comunicació i connexió amb el públic a un nivell visual, mental i emocional. La mostra, que porta per títol Si jo pogués, s'ha inaugurat aquest cap de setmana i es podrà veure fins al 15 de gener de 2023.
La contraportada.
Des dels anys 70 fins pràcticament abans de morir, Anna Manela va ser una artista destacadíssima de l'art i la cultura olotina. En aquesta exposició no es presenta la seva obra a partir d'un discurs històric i cronològic, sinó posant de relleu aquesta unitat interior i la seva perseverança en el tractament reiterat d'una sèrie d'elements i formes. La voluntat és mostrar la personalitat artística d'Anna Manela, valorant la seva capacitat de transmetre a través de la pintura i l'escultura. La comissària de l'exposició és Maria Lluïsa Feixedes.
Si jo pogués, el títol d'aquesta obra que tenim aquí és una pintura que està en aquest moment al Museu d'Art de Girona. És una de les obres que jo considero les seves obres més representatives i a més té un títol molt evocatiu com la majoria dels títols de l'Anna. Si després aneu veient, no totes les pintures tenen títol, però les que el tenen, per exemple aquella d'allà es titula L'abril és mort, sempre són títols molt poètics i que ens conviden sovint a imaginar històries, no?
La pràctica artística d'Anna Manela es va centrar en la pintura fins l'any 1993 i en l'escultura a partir d'aquell moment, sense deixar mai de banda el dibuix i l'obra sobre paper. Va fer la primera exposició pròpia el 1981. La seva personalitat artística va ser valorada des del principi per la seva individualitat, més encara en un context artístic molt marcat pel pes de la coneguda Escola d'Olot, i va gaudir d'un ampli reconeixement crític i de públic.
Nosaltres els hem considerat això, versions d'un prototip, i aquí el que hem mostrat és, diguem-ne, el prototip. A més, ella les anava canviant amb el temps, entre una peça i altra les podia retocar i podia afegir, podia treure, això és el que li agradava, no? I té a veure també una mica amb el títol, és aquesta idea de no deixar mai res per acabat, Tot sempre és un procés i en qualsevol moment podia reprendre una peça i treballar-hi, afegir-hi o treure-hi alguna coseta. Això és el que li permetia el material. Però bé, diguem-ne que d'escultura sí que aquí a l'exposició trobarem pràcticament a la pràctica totalitat de les peces que va fer, menys algunes cosetes molt i molt petites, mentre que de pintura ens queda per localitzar. Eh? Per això, si hi ha algú que en algun moment doncs, oh, doncs jo tinc aquesta obra, doncs ens interessarà molt perquè ho podrem afegir en aquest catàleg que estem treballant. No?
A més de l'exposició, s'ha fet una tasca de recerca de l'obra de l'artista olotina amb la qual s'han identificat més de 350 peces. Si jo pogués, Dana Manela, es podrà visitar el Museu d'Olot fins a principis de l'any 2023.
Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 6 de setembre de 2022, a un dia perquè comencin les festes d'altura del 2022 aquí a la capital de la Garrotxa, Olot. Gràcies per la seva confiança i seguint connectats a través del web radiolot.cat i aquesta sintonia al 98.1 FM. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.
La botiga al carrer, el dia...